Avui ens acompanya Salvador Busquets. Des del passat 1 de gener és el nou president de Càritas Catalunya i, per tant, té a les mans un dels reptes més importants en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social a Catalunya. Exdirector de Càritas Diocesana de Barcelona i d'Arrels Fundació. Salvador Busquets, bon dia i moltes gràcies per participar al matí a Ràdio Estel.
Gràcies, bon dia. Bon dia.
Arrenquem l'any i arrenquem amb nou càrrec. No sé com prova aquesta posició, aquest repte que té per endavant.
Doncs això, un repte molt, molt, molt interessant. Tot just acabat d'estrenar, des de l'1 de gener, que era festa, començant festa, doncs, tant de bo durant tot aquest període seguir això, una etapa que tots ens hi sentim a gust, que puguem construir, que sigui productiu i que redundi el servei de les Càritas diocesanes a Catalunya.
No sé si arrenca amb aquest càrrec, amb aquest encàrrec de presidir Càritas Catalunya amb ganes de canvis, amb ganes de renovació o amb una idea de continuïtat davant de la feina que s'ha fet?
S'ha fet una feina molt, molt bona. L'anterior president, en Francesc Roig, que ha estat 8 anys, ha engegat tota una sèrie d'iniciatives que cal mantenir, i sobre aquestes iniciatives que donen, ja de per si donen molta feina i que tenen a veure amb la coordinació entre les Càritas i la representativitat institucional, ara cal complementar-ho amb alguna cosa més. I aquesta és la meva intenció, s'ha de mantenir el que s'ha fet, perquè a més s'ha construït des del consens amb els directors de les 10 Càritas. Però sí que és veritat que d'alguna manera l'encàrrec és avançar una mica més amb la coordinació entre les Càritas.
És aquest el principal repte que teniu, que les Càritas de les diferents diòcesis puguin compartir materials, persones, objectius també perquè la tasca que es fa sigui més eficaç?
Sí, aquest és un dels principals reptes. Nosaltres, a veure, Càritas Catalunya, igual que Càritas Espanyola, inclús per estatuts, no pot desenvolupar acció social directa en el territori. L'acció social la desenvolupa cada Càritas diocesana. Però perquè aquesta acció de les Càritas diocesanes sigui productiva, sigui eficient, hi ha tota una sèrie de temes que és millor treballar-los conjuntament. Per exemple, tot el tema d'identificar quina és la problemàtica real. A Càritas Catalunya hi ha 10 Càritas amb perfils molt diferents. Hi ha algunes que són eminentment urbanes, Càritas Terrassa, Sant Feliu, Barcelona, i en altres que són molt rurals. Les problemàtiques poden semblar que són diferents, però sempre hi ha una arrel comuna. Identificar quina és aquesta arrel per cada Càritas, o sigui, repetir 10 vegades el procés de coneixement de la realitat social, doncs és complicat. En canvi, des de Càritas Catalunya es pot coordinar i es pot posar tot en comú. De la mateixa manera, la representativitat institucional. Tot aquest tipus de temes és el que els bisbes ens han demanat que treballem a fons, continuant la línia que va iniciar l'anterior equip.
A vegades pensem o tendim a pensar que Catalunya, com a país ric, pot formar part d'una economia avançada. Hi ha situacions, hi ha problemes que ja no existeixen. La pobresa està amagada a Catalunya avui en dia?
Sí, la pobresa està amagada, però quan mires les dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística o de l'IDESCAT, l'Institut Estadístic de Catalunya, sí que ho reflexa, inclús les dades d'Eurostat, de la Unió Europea. I els informes de Càritas, i en aquest sentit això reafirma el plantejament de treballar coordinadament en via de Càritas Catalunya. Càritas Espanyola fa temps va constituir la Fundació FOESA per a la investigació social. Els estudis de FOESA, quan parlen de Catalunya, no ens deixen ni de bon tros en els primers llocs a l'hora de reduir la pobresa i la pobresa severa. No estem en els llocs bons, estem més aviat en l'últim terç. Perquè és una pobresa que s'amagada. Moltes vegades hi ha una correlació directa amb situacions d'irregularitat administrativa, que vol dir que no es puguin aflorar aquelles persones que estan en situació d'irregularitat administrativa, no consten en cap estadística. En tot cas, el que hi ha són estimacions. Però des de les Càritas sí que les atenem i sabem com viuen. I, per exemple, una dada, quan la pandèmia, a Càritas Barcelona van fer 5 onades d'enquestes per saber com estaven vivint les persones que estaven en una situació de major fragilitat. Doncs en el primer any, quasi bé el 40% de les famílies ateses per Càritas a qui estàvem ajudant a pagar l'habitació de relloguer, no el pis de lloguer, van haver de canviar d'habitació 3 vegades a l'any perquè no podien fer front als preus. Això no s'ho veu a les estadístiques oficials.
Mm-hmm. Ara vostè parlava de relloguers, d'aquesta situació d'infrahabitatge que en aquests estudis FOESA també van apareixent cada vegada de manera més alarmant i de manera més preocupant. Ara mateix, a dia d'avui a Catalunya, l'habitatge és el gran element d'exclusió social i de diferència entre la situació econòmica d'una persona?
Sí. I no només això. O sigui, la manca d'habitatge afecta afecta de dues maneres diferents. Per una banda, a nivell de microeconomia, les persones que pateixen aquesta situació ho viuen molt malament. A nivell de macroeconomia, les polítiques públiques que es destinen a erradicar aquesta situació de pobresa són poc eficients. M'explico. Una entitat social com Càritas o Arrels o qualsevol altra entitat, Sant Joan de Déu, que lluita contra la pobresa, si té al davant una persona que no té recursos però té un habitatge, amb 400, 800, els euros que siguin en funció de la situació familiar, aquesta persona pot millorar de manera ostensible les seves condicions de vida i pot passar d'una situació injusta o precària a una situació que no serà la millor, però com a mínim li permet viure amb una certa dignitat, atendre els fills. Si no hi ha habitatge, qualsevol ajuda que les entitats socials destinem per atendre aquesta persona se'n va sempre per cobrir la necessitat d'habitatge. Una necessitat que cada vegada té caràcter més especulatiu. A mi una cosa que em va sorprendre és que des de l'any 2020 les ajudes directes que Càritas Barcelona feia per a les famílies amb greus necessitats anaven sobretot les ajudes directes, anaven per pagar el lloguer de pisos i des del 2020 va per pagar habitacions de relloguer. No? En canvi, si hi hagués una política d'habitatge consolidada, una entitat social, amb una persona que està en una situació molt greu però que té un lloc on dormir, tu li dones una petita ajuda i pot tirar endavant. El que no hi hagi una política d'habitatge fa que el conjunt del sistema d'atenció social sigui poc eficient. Mm. I això també ho diuen les dades d'Eurostat. Espanya és el penúltim país on després de transferències socials s'aconsegueix reduir, que menys redueix la situació de pobresa.
Mm. Clar, amb això hi ha un afegit que diverses entitats denuncien, que és que moltes entitats estan trobant cada vegada més dificultats econòmiques per poder pagar, com deia, aquestes ajudes, no? Cada vegada les ajudes han de ser més altes per pagar habitacions, sí. Entitats, com vostè, per exemple, havia dirigit a Arrels Fundació, que tenen pisos, cada vegada tenen més dificultats en trobar pisos, en poder pagar aquests pisos per poder allotjar les persones que tenen dificultats per tenir una llar, etc. L'especulació, aquest augment desorbitat dels preus de l'habitatge, també està, per dir-ho d'alguna forma, dificultant o reduint la capacitat d'actuació d'entitats com Càritas?
Sí, sens dubte, sens dubte. Intentem cobrir-ho. Afortunadament, Càritas ja fa molts anys es va constituir la Fundació Foment de l'Habitatge Social, que gestiona prop d'uns 400 pisos unifamiliars. Càritas directament gestiona molts pisos que són per diverses famílies simultàniament, però la Fundació són unifamiliars amb unes condicions bones, però són insuficients. 400 pot semblar molt, però són absolutament insuficients. I l'alternativa que ens trobem és que el preu de relloguer d'una habitació, doncs, si fa 4 anys, 5 anys, estàvem 200, 250, 300 euros, ja ens semblava un disbarat, ara està amb 500, 550, 600 euros. 600 euros. Una habitació que, a més, hi ha moltes condicions. O sigui, parella jove que tingui un nadó, ja no el volen. Encara que pagui 600 euros, no el volen.
Mm. A més d'aquesta situació que comentàvem, els informes de FOESA, un altre dels elements que cada dia destaquen més és el fet de que, si fins fa uns anys tenir feina era un element que per dir-ho d'alguna manera, garantia, si no el 100% gairebé, el fet de que una persona fos pobra o no, avui en dia això ja no és una realitat, ja no passa. Pots tenir feina, pots tenir un contracte fix i tot i així haver de recórrer a les ajudes i a les necessitats, que estem davant d'una societat cada vegada més excloent, no?, per dir-ho així.
Sí, sí, sí. Abans la inclusió en el mercat del treball feia que la possibilitat de caure en situacions de pobresa es reduïa dràsticament. El mercat de treball, el tenir feina, era un factor redistributiu molt important. Això ha canviat molt. I ha canviat molt, bàsicament, degut a dos peculiaritats del mercat de treball al nostre país. Per una banda, la precarietat, no se sap si et renovaran en el contracte, però sobretot la parcialitat en la jornada. El fet que s'augmentés el salari mínim interprofessional va ser un gran avenç. Recordem que van haver crítiques per part de suposats tècnics que deien que això no seria sostenible, i no és veritat, i l'augment del salari mínim professional no era una qüestió tècnica, era una qüestió ètica, però en canvi el mercat de treball actual funciona molt amb contractes de 20 hores, 15 hores, 10 hores a la setmana. Tu pots tenir un contracte de treball, però si és una jornada parcial, tan parcial com aquesta, no tens els recursos suficients com per tirar endavant el teu projecte de vida. Si tens fills, no, és impossible, és impossible. I en canvi tens un contracte de treball i tens tota una sèrie de coses. No, el mercat de treball, la dinàmica pròpia del món empresarial que ha fet que es porti amb això, fa que castigui les famílies. Si això ajuntem que no hi ha una política d'habitatge, doncs les persones que es troben atrapades amb aquesta situació de parcialitat ho tenen molt difícil per tirar endavant.
Mm. Clar, això no sé si us fa replantejar a nivell de Càritas el model d'assistència a aquestes persones. És a dir, Safi ha fet la gran aposta, no?, de crear empreses justament d'inclusió social, de treball social, perquè aquesta gent que tenia dificultats per entrar al mercat laboral tingués una via per fer-ho. No sé si aquesta situació en què el fet de que tenir feina no garanteixi aquesta sortida de l'exclusió social us fa replantejar el model que teniu.
Sí, i s'han fet alguns canvis. Per exemple, més que... Va haver un debat fa anys, ja fa com 15-20 anys, sobre si el paper de les Càritas era promoure llocs de treball directe o bé facilitar la inserció laboral de les persones que estaven en aquesta situació. I la resposta va ser més aviat promoure la inserció laboral, constituint entitats. A casa nostra tenim Formació i Treball, que fa una feina fantàstica a l'hora de donar formació i possibilitats de pràctiques amb empreses, i a més amb tota una sèrie de persones molt capacitades que el que fan és buscar feina per les persones que passen per aquests programes, és a dir, l'inserció. Però hi ha un segon element que cada vegada creiem que hem de desenvolupar i que ens costa una mica, i és constituir tota una sèrie de persones també preparades del món jurídic que facin un acompanyament amb drets socials a les persones. O sigui, ens trobem amb la paradoxa de que hi ha tota una sèrie de drets que ha costat aconseguir que se reconeguin i que, un cop estan ja vigents perquè ho han aprovat al Parlament, no es poden aplicar per diferents motius. Llavors, es necessita aquí un grup de persones especialitzades, repeteixo, el món jurídic, que atenguin les persones que són mereixedors d'aquests drets, que hi tenen dret, i que els acompanyin fins a aconseguir-ho. Estic parlant, per exemple, això està reconegut per la mateixa administració. L'aplicació de l'ingrés mínim vital a Catalunya no arriba al 30% dels destinataris. Des de Càritas diem que no arriba al 10-11% dels estudis que nosaltres teníem. Però com aquests, que sé jo, lloguer just, situacions que són una mica, dius, ostres, com a mínim diries, grinyola, el fet de que una persona que ha estat en situació de pobresa i no ha pogut fer front a no sé quins deutes, i té un deute amb l'administració, se li dona el lloguer just, que per aconseguir el diner, el lloguer just, has de ser pobre de solemnitat, que es deia abans, i en canvi queda embargat aquest ajut perquè té deutes concretes, no? Home, s'hauria de revisar tot aquest tipus de funcionaments. I això no n'hi ha prou amb el treball que poden fer els fantàstics educadors i treballadors socials que operen en el territori, sinó que es necessita coneixements tècnics.
Clar, ara parlava d'aquesta situació. M'imagino que usuaris de Càritas s'han trobat en la situació aquesta que vam conèixer fa unes setmanes, de que el govern els va reclamar diners de, de la renda, no sé si era renda garantida o ingrés mínim vital.
Renda,
de renda garantida, oi? Perquè havien cobrat de més, quan estem parlant justament de, com vostè deia ara, de persones amb severes necessitats. Comprenen des de Càritas el fet de que el govern en aquesta situació el que faci és reclamar aquests diners a aquestes persones?
Per llei ho havien de fer, i perquè, o sigui, ells tenen uns interventors que és, després de tots els casos de corrupció viscuts fa 10 anys, doncs s'ha establert una normativa que és molt, molt rígida. El que passa que, afortunadament, també ens vam trobar amb uns responsables polítics que van ser sensibles a la situació i han buscat solucions per solucionar-ho. I és un dels temes que tinc pendent d'abordar, però la informació que em faciliten des dels companys de les diferents Càritas i de Càritas Catalunya és que això està en via, sembla que en via bona. Però no hem d'oblidar això. Estem, o sigui, aquí una part important d'aquests problemes venien de la compatibilitat entre ingrés mínim vital i renta garantida de ciutadania. El desacord polític amb temes importants provoca una complexitat de gestió tal que inclús una administració que intenta fer-ho bé moltes vegades es troba amb el pas canviat. I el que no pot ser és que aquesta situació que ho pagui pagant siguin les persones que més necessiten aquestes ajudes i que, a més, no hi ha hagut l'ànim de fraudar i que, a més, necessiten aquestes ajudes. Perquè una crítica que es feia, hi ha països d'Europa on les ajudes socials són tan potents que realment asseguren que la persona que està per sota del llindar de pobresa, gràcies a les transferències socials, passa per sobre. A Catalunya i a Espanya les ajudes no superen, no permeten que la persona superi el llindar de pobresa. Temporalment no ho permet.
Clar, aquí també tenim una qüestió, no? Que parlem sempre d'aquestes ajudes i tenim l'ingrés mínim vital, la renda mínima garantida, s'està fent aquest projecte de la renda universal. Hi ha massa burocràcia, masses ajudes sobre el paper, però que realment, com llavors dieu, no arriben realment a qui les necessita, que queden com molts anuncis i moltes rodes de premsa allò perquè els mitjans en fem repercussió, però que a l'hora de la veritat això no acaba afavorint a qui ho necessita.
Sí. I a més està identificat. Però la dinàmica de l'activitat política impedeix que es donin respostes. I poso un exemple, i a més diré nom i cognoms perquè és un cas bo, que va quedar estroncat per l'evolució. Quan la Neus Munté era consellera de Drets Socials, en aquella època hi havia un òrgan que era el Consell de la Generalitat en Polítiques Socials i Familiars. I estàvem diferents entitats, érem unes 25 persones. Jo en formava part, i una de les coses que li vàrem demanar era un mapa de les prestacions socials existents, amb el pressupost i quantes n'hi havia. Ella va fer aquest mapa i ens el va entregar. I hi havia una increïble quantitat de prestacions socials, cada una de les quals tenia un òrgan tècnic que marcava quines eren les bases de les convocatòries, feia un seguiment dels ajuts, deia a qui s'atorgaven i un seguiment també de la justificació. Estava sobredimensionat el número de prestacions. En canvi, l'import total, home, era un import que jo el situaria sobre el gamma mitja una mica per sota, però si estigués ben gestionat seria suficient. La intenció de la consellera en aquell moment era anar reduint el número de prestacions i fer uns ajuts potents. Però van haver eleccions, van canviar, han tornat a canviar no sé quantes vegades, tothom sap que això existeix, aquesta problemàtica, però una legislatura és insuficient per donar resposta. Perquè entre que es constitueix l'òrgan que ha d'estudiar com es fa més eficient el sistema, es necessita més de 4 anys i no tenim aquesta estabilitat, perquè tampoc hi ha la voluntat d'entesa entre les diferents forces polítiques per assumir 4, 5, 6 punts i que no es toquin, que és la reflexió que feia la Carme Trilla quan parlava del tema de l'habitatge.
És una situació similar a la que s'està vivint, no?, amb la llei del sensellarisme, que està al Parlament, que està gairebé feta, si no acabada, però que les eleccions, per exemple, del maig la van tornar a aturar i anem arrossegant aquesta llei que a més compta amb un ampli suport i un ampli un vot favorable, com a mínim, per part de les entitats, no?
De les entitats i també de les mateixes forces polítiques. Aquesta llei, quan es va entrar al Parlament, va ser amb el suport de totes les forces polítiques, menys una en concret, i tothom ho veia bé. Repeteixo que aquesta era una llei on es va intentar arribar a un punt d'equilibri entre el que és una postura ètica i el que és una postura d'eficiència. I jo penso que es va aconseguir. Jo particularment, que vaig participar en part en l'elaboració d'aquesta llei coordinats per un catedràtic de l'Autònoma i un equip seu, jo estic molt satisfet del resultat final i tothom ho veia bé. Però les circumstàncies polítiques fa que no s'aprovi i realment costa.
Mm-hmm. Amb aquestes circumstàncies polítiques, no sé si els preocupa des de l'entitat, si a Càritas també arriba per part de part de les persones que ateneu una preocupació per aquest augment de l'extrema dreta que s'està veient. Avui, per exemple, surt una enquesta del diari El País que parla que un de cada sis espanyols votaria partits d'extrema dreta en unes eleccions generals. Si aquesta polarització de la societat és un element que us preocupi pels efectes que vulgui tenir per una part de la població.
Sí, a veure, aquí un parell o tres de reflexions. La primera, aquest tipus de pensament i el creixement d'aquestes ideologies fa que qui està en situació de pobresa cada vegada vulgui passar més discret, es faci més invisible. Val? Punt 1. Punt 2, les entitats socials estem acostumats a conviure amb això. Tenim, a veure, igual no tenim la capacitat de transformar condicions de vida, però tenim una extraordinària resistència. Nosaltres sempre estarem al costat d'aquestes persones i adequarem tant els missatges com la forma de treballar en funció d'allò que puguem fer per atendre les necessitats d'aquestes persones i per poder tirar endavant malgrat les dificultats. O dit d'una altra manera, de la mateixa manera que aquestes forces polítiques intenten amb els seus plantejaments ideològics transformar una realitat, però no poden, la volen transformar, nosaltres que també la volem transformar sabem que no la podem, però el nostre pensament no es pot esborrar. És a dir, el que fem nosaltres es manté i ens adaptem. I no tenim força suficient per transformar, o sigui, a mi m'encantaria poder trobar la manera de que hi hagi un 15% d'habitatges que formin part de programes socials d'habitatge. No ho puc fer. Però, en canvi, les raons que donen peu a aquesta voluntat no desapareixen i les explicarem o en curt o en llarg. Si les coses van bé, amb llarg, és a dir, a totes les forces polítiques intenten buscar el consens i tirar endavant. Si no van bé, no desapareix aquest pensament. Ho farem amb curt i si no tenim 400 habitatges i en tenim 370, tindrem 370, però el que puguem tenir 500 o 600, els tindrem. Val? Per tant, és un missatge que sí que és veritat que va calant, però també hi ha possibilitat de treball. I nosaltres, com a Càritas, que vol dir el compromís institucional de la comunitat creient de Barcelona o Tarragona o la Seu o el que sigui, seguirem treballant. Mm.
Senyor Busquets, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí aquí al matí a Ràdio Estel i moltíssimes gràcies per molta sort pel nou repte que té per davant. No sé si, mira, aprofitant que ahir va ser el Dia de Reis, no sé si té allò una carta que li agradaria fer al president Illa. No sé si s'hi ha reunit o s'hi ha de reunir properament.
Sí, és possible que ens veiem d'aquí dues setmanes i en tot cas sí que tenim pendent de fer una reunió. No, i la carta, a veure, és una cosa molt concret. Jo quan vaig saber que ell volia posar en marxa el pla de 50.000 habitatges, l'única cosa que li demanaria, ja me n'oblido de plantejaments ideològics, que ho faci. Necessitem aquests habitatges. Els necessitem. Si això va acompanyat per la voluntat que es va expressar des del govern central de crear una empresa pública pel foment de l'habitatge, fantàstic. Avui llegien les notícies que les comunitats autònomes governades pel PP també volen posar en joc sòl que no s'està utilitzant doncs, per fer habitatge. Endavant, s'ha de fer, però que es posin d'acord. Però en tot cas, a Catalunya, el president Illa, que tiri endavant aquesta idea de fer 50.000 habitatges, i si en comptes de ser 50.000 són 45.000, és igual, però, i que sigui un treball que ja no s'aturi. Necessitem aquests habitatges.
Per cert, i ja per acabar, aprofito, que recordo que des de Càritas sempre, amb el tema, no, que dèiem de les ajudes, de la renda mínima garantida, l'ingrés mínim vital, sempre s'ha dit que un dels grans avantatges seria que es gestionés tot des de la Generalitat, perquè se centralitzés d'aquesta manera totes aquestes ajudes i no s'hagués d'anar a diferents administracions a presentar documentació, etc. No sé si creuen des de Càritas també que si la Generalitat gestionés la política migratòria, això també afavoriria o ajudaria a l'hora de treballar amb aquesta gent, no, que comentava que té aquesta situació d'irregularitat davant de la llei de l'administració, i que això potser si s'hagués de gestionar amb unes oficines a Barcelona seria més fàcil que haver-ho de gestionar amb unes oficines a Madrid.
Normalment, tot el que és prendre decisions prop del territori que pateix les conseqüències o viu les circumstàncies de les persones, normalment això sempre és positiu. Per mi, el que podria justificar que les decisions estiguin preses o es prenguin lluny del territori és quan afecta a una varietat de territoris tan gran que des d'un mateix lloc no es podria fer. Però en principi, que les decisions es prenguin prop del lloc on estan passant aquestes situacions, jo ho veig positiu. Però aquí també tot depèn també de quines són les polítiques migratòries que es volen impulsar.
En fi, anava a dir-li una altra de prop, però ja acabem, perquè anava a dir, entenc que per Càritas és molt important que s'aprovin pressupostos tant a l'Estat com a la Generalitat, no? per tot el que en depèn d'aquests comptes.
I tant, és molt important que s'aprovin pressupostos, no tant, o sigui, a veure, tant per les partides que a vegades per les converses que hem tingut, per la pressió que hem pogut fer, per la capacitat que a vegades hem tingut de canviar plantejaments, doncs hem aconseguit, però també per coses tan senzilles com tota una sèrie d'índexs que depenen del pressupost s'han mantingut congelats i ha donat lloc a coses molt estranyes. L'índex de renda de suficiència, que es va aprovar no recordo quin any, durant 11 anys, 12 anys, aquest és un índex que regula quin és l'import de les prestacions de la Generalitat, doncs durant 12 anys va estar congelat, precisament perquè quan el pressupost estava aprovat es valorava que no es podia fer, i quan en diverses legislatures es van fer pressupostos es van continuar amb els mateixos, doncs no es va tocar. Tot aquest tipus de coses s'han de tenir en compte. I això només se sap des de la proximitat.
Senyor Busquets, ara sí, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, enhorabona pel càrrec i molta sort amb el nou repte que té per davant.
Moltes gràcies, i gràcies per permetre que puguem explicar quina és la tasca i la situació.
Sempre que vulguin, ja ho saben, benvinguts aquí a Ràdio Estel. Fem una breu pausa i tornem ja amb la tertúlia avui amb en Jordi Barbeta, en Roger Pidecabanyes i la Carme Rocamora. No marxeu, fins ara.
Ràdio Estel.